Avui parlem d'una entitat que va començar a rodar el 1989 al Prat de Llobregat. Ens en referim al Club Hoquei Prat, que en aquests 36 anys ha canviat molt. Repassem la seva trajectòria marxant cap al Prat. Allà mateix hi tenim a la Laura Prillo Rejón. Molt bona tarda, Laura, com estàs?
Hola, Carme, molt bona tarda. Doncs sí, saludem ja al Cristian Pozo, el coordinador esportiu del club.
Bona tarda, què tal?
Cristian, em comentaves abans que tu havies entrat l'any de la pandèmia. Suposo que en aquell moment el club va patir bastant aquestes conseqüències que va deixar diferents entitats de la ciutat i que des d'aleshores també ha canviat molt. Va ser també un moment d'impàs.
Sí, la veritat que sí. Quan vaig començar n'hi havia 4 o 5 equips i després de la pandèmia, el bo de tot això de la pandèmia, entre cometes, va ser que no n'hi havia extraescolars. I això és el que va passar, que van venir a provar aquí al Club Hoquei Prat.
També comentaves que havia canviat molt el club en els anys que portes de coordinador, tant per el nombre d'equips, no? Com has dit, com també per tots els que esteu ara mateix ubicats al pavelló cobert del Centre Esportiu Municipal Sagnier. Aquesta és la vostra seu actual. Com us coordineu també per tema d'entrenaments, per tema de competicions?
Pues això és preocupant per la meva tasca. Vull dir, perquè cada vegada són més nens i nenes que estan aquí fent hoquei i cada vegada necessitem més pistes i tenim que fer, vamos, un munt de canvis per tema de pista, de partits, parlar en futbol sala, patinatge, que no tenen culpa ni res, però sí que és veritat que nosaltres és l'únic esport que necessitem valles. I clar, tenim la pista de fora, avui que plou ja no podem entrenar fora, tothom dintre, i clar, això a vegades, cara pels nens i nenes, pares, és complicat continuar creixent així, d'aquesta manera.
Perquè ara mateix, quants equips, millor dit, sou? Teniu també un de veterans i un altre de màster 50. Quants en total?
Tenim 15, comptant els veterans. 15 equips.
Comentaves que hi havia un equip, en aquest cas el de categoria femenina, que està en aquesta segona catalana. És la categoria més alta que teniu actualment?
Això mateix, la categoria més alta. L'any que ve intentaríem fer un tercer catalana masculí, pensant ja en els nostres joves, que són juvenils i poden pujar a sènior a donar un cop de mà.
No sé si també comencen des d'aquesta escoleta els patinadors també comencen ja aquí i van practicant fins a pujar de categoria i inclús federar-se.
Sí, la idea és aquesta, molt de patir durant un any i dos i després ja comencem a fer escolars perquè comencin a agafar l'estic i facin partits. I quan estiguin ja rodats, pues farem fitxa per federar.
L'any 2029 ja celebreu el 40è aniversari. Ara mateix l'entitat té aquests 36 anys que hem comentat. Què teniu pensat per aquesta gran festa? Perquè déu-n'hi-do, no? Pensàvem que aquí no tenia gaire tradició l'hoquei al Prat, però sí que ara, descobrint una mica la vostra història, us veu fundar el 1989, però la tradició ve de més enrere, inclús el 1945, quan es va començar una mica a ser una secció del Club Bàsquet Prat, que és sorprenent com de passar a ser una secció ara és una entitat pròpia, no? I de complir gairebé aquests 40 anys.
Sí, de moment no hem pensat res, és un tema que tenim que parlar, però xino-xano i piano-piano, no? Mm-hmm. Primer anem passant els anys i d'aquí 4 anys que està aquí al costat ja mirarem de fer alguna festa gran, segur.
Una de les vostres cites també important és aquest torneig Pota Blava que celebreu a finals de juny. Aquest any arriba també a la 10a edició, o sigui, ja porteu 10 anys celebrant aquest torneig. De què tracta una mica perquè la gent ho sàpiga? És veritat que nosaltres sempre us truquem i de cara al juny us tornarem a trucar per parlar una mica del torneig, horaris, que la gent sàpiga on ha d'anar i apuntar-s'hi. Però de què tracta aquest torneig? No sé si és el moment més important del Club Hoquei Prat.
Sí, portem uns anys que ho fem més internacional, que venen de fora, o venen clubs d'aquí, de Catalunya, grans i el que fem és que es vegin que aquí al Prat també fem hockey i que estem fent bé les coses i d'aquesta manera pues, cridar als nanos del costat que aquí n'hi ha hockey i que poden venir. Però sí que és veritat que estem trucant a clubs de fora d'aquí de Catalunya perquè vinguin, perquè sapiguem nosaltres com juguen a hockey fora d'aquí de Catalunya. I bueno, és una festa molt gran que fem durant el divendres, dissabte i diumenge, tot el cap de setmana.
Uh-huh. I aquí sí que es fan, suposo, competicions de diferents categories, no?, entre clubs d'arreu inclús de l'estat, has comentat.
Sí, 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 això mateix. Uh-huh. Sí, sí, fem partits, sempre fem per cada categoria que fallin tres partits. Uh-huh. I n'hi hagi finals i semifinals. Ho fem maco, la veritat.
Uh-huh. Ara mateix doncs, esteu en plena competició, no? Aquestes noies, aquesta segona catalana és l'equip que està més alt, però teniu gairebé representació en totes les categories.
Sí, sí, sí. Tenim tres equips que estan jugant a or, uh-huh. que al hockey tenim categoria or o plata. I a or pues, estem allà competint amb els millors equip de Catalunya. Sí que és veritat que és el primer any dels tres equips que estan en l'or i ho estem passant una miqueta malament, però bueno, ara la segona volta pues, té pinta que surt la feina de cada dia.
Mm-hmm. És una mica difícil, no?, aquest esport també. Per això comenceu, com dèiem abans, primer amb aquests patins, després ja amb l'estic. Per qui s'animi, per qui no conegui aquest esport, com també el definiries, no?, i si poden començar de grans, perquè aquí teniu aquest equip de veterans, també teniu inclús un màster 50... perquè la gent s'animi. Com definiries també aquest esport, si és fàcil inclús de grans, no?, a poder participar-hi i poder practicar-lo?
A mi m'agrada perquè fas moltes coses. Tens que patinar, tens que pensar que portes un estic a la mà, que tens que portar la pilota, que tens que saber anar cap enrere, cap a davant, frenar... Bueno, és un esport que ho fas quasi tot. I jo crec que els nanos tenen que venir a provar a patinar, sobretot a patinar, que sempre costa molt, perquè la gent el que vol ja és agafar l'estick i tenen que començar a patinar. Però bueno, de moment, aquí al Club Hockey Prat tenim molta sort de que als nanos li agrada patinar, després agafen l'estick i tots contents.
Uh-huh. A l'entitat també feu diverses coses, també feu ara un, no sé si organitzeu un campus o participeu en ell perquè també s'animi gent de totes les edats.
Sí, el campus nostre ho fa un jugador del Barça, d'Ocliga, uh-huh. que es diu Pablo Álvarez, ¿vale? I és pare també de dos nanos que estan aquí al Club Hockey Prat. I això el que fa també és que el Club Hockey Prat sigui una miqueta més gran, tenir gent així al club. El tema del campus ho fa ell, nosaltres donem un cop de mà al Pablo, però tot ho fa ell, no li faltarà que vinguin nens perquè és el millor jugador de hockey patins, o sigui que vindran. Uh-huh. Vindran aquí al Prat segur.
Uh-huh. El feu només a l'estiu, en principi?
Sí, una setmaneta a l'estiu, uh-huh. es fa. La primera de juliol, després del torneig.
Uh-huh. Perfecte. O sigui que estarem explicant, aquella setmana de juny, la darrera, estarem explicant aquest torneig Pota Blava i, per una altra banda, aquest campus. Ara, quines cites teniu al calendari? Suposo que seguim aquestes jornades i de cara ja a final de temporada, no?, veure quines cites importants teniu.
Cites importants, estem a la competició Lliga, no hi ha ni un equip que estigui amb una copa o algo, només són lligues, i fer el millor paper possible. Els plates tenen que estar el més a dalt possible i els sors pues, intentar també estar el més amunt possible. I nosaltres no... Com a club no mirem el resultat tampoc. El que volem és que tot el que treballem el dia a dia surti al cap de setmana i a final d'any diguem, mira, ha sortit perfecte. I seguir continuant creixent, la veritat.
Mm-hmm. No sé, parlàvem d'aquests reptes, no? Aquest és un dels vostres reptes. Suposo que també anar creixent com a entitat us ha permès, no? I sobretot pel que fa als voluntaris i voluntàries, que molts pares, mares, familiars seran voluntaris i voluntàries i us ajuden amb totes aquestes organitzacions, no? De, tant de tornejos com també una mica d'aquests entrenaments que a vegades doncs, és difícil quadrar a tants equips.
Sí, sí, sí. El primer de tot, això no ho he comentat abans, però tenim una junta espectacular. Sempre, des que jo estic aquí, 4 anys, han passat pares i mares que estaven a la junta, han marxat, però això ha continuat i tothom ho ha fet molt bé. I gràcies a la implicació aquesta que fan els pares i mares, pues, és més fàcil per tot, per mi i per tots.
Mm-hmm. Ara, una mica, què us falta com a club? Així també a les instal·lacions que comentaves moltes vegades, no? Que amb tants grups al final es queden una mica curtes, però què us plantegeu com a repte?
Pues volem pista, pista i més pista, però dona igual si és dintre, és fora, però que intentin fer alguna cosa a la pista de fora, que, no sé, un sostre, no sé, o el tema dels sticks. El hockey, el problema que tenim és que no és que sigui comprar unes bambes i ja està. Mm. Els patins, rodes, sticks... Cada 2 mesos tenen que comprar un stick que val 80 euros. Per què? Per la pista de fora. La pista de fora és que, clar, és el que, aquella pista no està preparada per patins, sticks, ni res. I el material són calés i això, doncs, pues costa i parlem molt amb l'Ajuntament, però mai avancem. No sé què tenim que fer més, però necessitem una pista on puguin patinar bé, que no es facin mal, perquè la pista de fora se faran mal als nens.
Mm-hmm. És un esport, no?, que, com deies, implica molt de cosa econòmic. No sé si també teniu amb això ajuda pel que fa també patrocinadors, patrocinadores, gent, equips, el que sigui, establiments que us ajudin en aquest sentit.
Sí, 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 clar. Tenim, pel que t'he dit, t'he comentat abans, tenim una junta que és molt treballadora i tenim patrocinadors on cada vegada tenim més.
Mm-hmm. La veritat. Doncs, Cristian, alguna coseta més que vulguis afegir? Nosaltres us anirem seguint també tota aquesta temporada que aneu fent. Estarem ben pendents d'aquest desè torneig Pota Blava, que segur que serà especial, amb aquest número rodó, i de cara també a aquest campus d'estiu, que ja serà la segona edició, no?
La segona, sí. Tenim ganes ja.
Doncs moltes gràcies, Cristian, per donar-nos a conèixer una mica més l'entitat, per qui no la conegui, també com es poden inscriure, com es poden apuntar i si teniu espai per tothom, també.
Sí, la veritat que ara amb el tema de l'escoleta el que tenim una llista d'espera per fer els entrenos millor possible. Com no cabem tots a pista, pues, tenim llista d'espera, però no estan ni poden enviar un correu a info Club Hockey Prat. I allà pues, poden enviar el correu gmail.es i allà pues, li passarem la informació.
Doncs sí, convidem tothom també a que mirin i donin un cop d'ull a aquesta pàgina web, a www.clubhoqueiprat.com. I aquí hi ha tota la informació de tots els equips que formeu part, de la història del club i d'aquesta pàgina de contacte. Així que, Cristian, moltíssimes gràcies i us desitgem molta sort també de cara a aquesta temporada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, El Prat i Badalona.
No sé per què vaig anar al ball de Sant Joan, oh, museta. Tu em vas donar sols un bes i amb un de sol sorpres més. Com fer-ho per no perdre el cap? Hosta d'una trampa audaç. És fàcil sentir aquests mots d'amor quan es diuen amb els ulls. I jo, que l'he estimat tant, comença a buscar tres peus al gat. Li vaig dar tota la vida. Estúpid de mi per pensar que ella es podria enamorar. Com fer-ho per no perdre el cap? Hosta d'una trampa audaç. És fàcil sentir aquests mots d'amor quan es diuen amb els ulls. Anestesiat pels seus petons. Sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Ara al Connectats toca parlar d'esports o continuar parlant d'esports perquè venim de fer referència a l'hoquei sobre patins del Prat de Llobregat. Doncs ara concretament parlarem d'atletisme. El nostre company Sergi Estapé ha conversat amb el Xavi Bosch, un atleta màster que recentment s'ha proclamat campió del món dels 200 metres llisos. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda, doncs estem amb el Xavi Bosch, l'atleta que recentment doncs, va guanyar una medalla d'or en un campionat. Ara en parlarem. Xavi, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda
com,
a tots.
Com vas començar amb això de l'atletisme? D'on et ve?
Pues vas començar ben jove. Des dels meus inicis pues, vas començar practicant els esports bàsics, no? Com tots, el tema natació, esports de contacte, i ja de molt ben petit pues, ja m'ha començat a agradar l'atletisme. Quan estava... jo tinc 52 anys, doncs de l'antiga EGB, no? Uh-huh. Pues, en 10 anyets, més o menys.
Uh-huh. I bueno, suposo que no sé, t'apuntes a un club o el que sigui, vas començant a fer fins i comences a competir.
Exacte, sí. Quan vas començar amb 10 anys, jo compaginava el que era l'atletisme amb el handball. Uh-huh. Acabava d'entrenar atletisme i automàticament al cap de 20 minuts teníem el pavelló de balonmano de handball i jugava de porter. Uh-huh. I vaig estar durant bastants anys compaginant les dues proves, no? Llavors, amb handball, jugava de porter, també tenia moltes habilitats, vaig estar fent proves a l'equip juvenil del Barça i estàvem amb un equip nacional. Llavors, quan me'n vaig anar cap a l'Emili, pues vaig deixar el que era l'handbol i em vaig centrar a la tornada exclusivament en l'atletisme perquè m'agradava molt més i amb el tipus d'agilitat, flexibilitat que tenia, les coordinacions de l'equip de handbol es va desmuntar en aquell moment i vaig decidir passar-me al 100% a l'atletisme.
Mm, curiós, no?, que l'atletisme és un esport molt mogut, el handball també ho és, però estaves de porter, que és una mica més estàtic, no?
I era el que corria més. Doncs sí.
Molt
al final,
bé.
La vida et porta... Tenia que elegir, no? El Barça em va dir que has d'elegir un dels dos esports, no pots estar fedat en els dos, i era molt jove, i també em tirava als amics, que tenia també a l'atletisme, i vaig decidir centrar-me més a l'atletisme.
Uh-huh. Sempre has fet
en aquell moment.
Sempre has fet més aviat proves de velocitat?
No, també vaig estar un temps amb el món del motor. Nosaltres tenim, el meu pare tenia concessionaris de cotxes, vaig estar un temps amb el tema del motocross, que no té res a veure, i també fent competicions d'Espanya amb kàrting. El que passa que és un esport també pues, molt car, i vaig estar durant 3 anys fent tot el tema de competició a nivell nacional, i llavors també per l'atisme era contraproducente, no? Perquè és un esport també de risc, i després quan vaig deixar també tot el tema del kàrting em va centrar als 23 anys aproximadament amb l'atletisme 100%. Hi ha competicions amb absolut, i ja començant a... vaig estar en uns anys al Barça però d'atletisme, i competint tot el que és nivell de velocitat 100 i 200 metres llisos.
No t'atraia tant els carrers de fons, els mitges maratons, tot això, no?
No. El món de l'atletisme, hi ha tot el tema de salts, fons i velocitat, ja era velocitat pura, tant del motor com a nivell d'esportista. Sempre em movia, em portava, o sigui, també per la forma física, no? Pues cada un s'orienta per un cantó o per un altre. A principi de petit, ja ho veig molt de petitet, on et porta el cos, on et porta les ganes, i ho veus bastant ràpid.
I quan comences ja a competir així a nivell, doncs, dèiem que has tingut recentment aquesta medalla d'or al Campionat del Món, no sé, has estat a campionats europeus, sí. has tingut una bona, diríem, no sé si dic, col·lecció o producció de títols o de medalles. Quan comences així, diríem, amb més intensitat?
Doncs llavors, quan vaig acabar el que és la meva trajectòria absolut, que va ser als 33 anys aproximadament, amb competicions de Catalunya i a nivell nacional, vaig estar 3-4 anys manteniment de gimnàs, i a partir dels 37, quasi 38 anys, pues, preguntant a companys que feien, antics atletes que havien estat amb mi, pues, havia l'auquena de categoria màster en aquell moment, i vas començar a iniciar. Els inicis són durs perquè, clar, és una disciplina que et porta el que diem que el teu cos té memòria, però, clar, necessita una adaptació. Llavors, els primers dos o tres anys és quan comences a tindre bastantes lesions, comences a competir, comences a entrenar 2-3 dies, després et dones compte que per anar a competicions ja importants doncs tens que entrenar com els joves, pràcticament. I després el que et dona el temps que es va regenerant. Es va regenerant el que és tant la ment com el cos, els tendons. Estan fent estudis a nivell internacional que a partir d'una edat doncs, canvies una mica el tipus d'entrenament, però la veritat és que es regenera tot. I així vas començar a guanyar medalles a nivell de Catalunya, després a nivell nacional, i a partir dels 40-41... vas començar amb les competicions internacionals. I, bueno, allà era un altre nivell, vas veure que tenia que entrenar encara molt més, i vas començar pues, a ser finalista, a tindre medalles en un campionat d'Europa, amb la meva disciplina, de 60, 200 i 100 metres llisos, fer algun rècord a nivell nacional, i després dels mundials, pues, també, entrava a les finals, i ara aquests últims 2-3 anys pues, vas començar pues, a obtindre medalles. I jo crec que aquesta ha sigut la més sonada perquè era campionat del món de 200 metres llisos a la cuna de l'atletisme, no? Que és Estats Units, que és Florida i la zona Sacramento, que són les zones que més atletes hi ha a Estats Units. Mm-hmm. Bueno, m'ha fet molta il·lusió perquè competeixes allà amb els grans, gent que ha sigut exolímpica, gent molt bona. Ja, perquè de córrer pues, t'ho passa molt bé, perquè coneixes molta gent d'altres països i hi ha molt, molt, molt bon ambient.
Concretament va ser la categoria M50, era indoor, no? El campionat del món indoor, no?
Sí, amb indoor, a Gainesville, Florida, i la veritat que hi ha un nivell brutal. O sigui, ja no només nosaltres 50, en gent amb 60-70 anys està fent unes marques que són desorbitades, clar.
És la prova que t'agrada més, el 200 metres llisos, o la que et sents més còmode?
Jo venia de puro i duro 60 i 100 metres, però amb el temps, no sé per què, m'he anat reconvertint i estic tenint més èxits amb el 200. No sabria dir-te per què, si el canvi d'entrenament, el tipus de força o de resistència que he anat tenint durant els anys, però la meva passió era velocitat pura. I el 200 és un mixte de les dues coses. Però bueno, el meu cap sempre vinc al 100 i grans resultats amb el 200. Que m'està donant dent amb aquesta segona fase de la meva vida a nivell atlètica.
No sé quantes hores entrenes, és una cosa, clar, tu tens la teva feina, i clar, això sí. no pots dedicar-hi 100%, per tant, això són treure hores de vida o de vida personal o de vida professional.
Sí. Doncs pues mira, l'esport per mi sempre ha sigut com un pilar bàsic per la meva vida, o sigui, bàsic, i sempre estructura la part professional, familiar i deportiva. I entreno a les mateixes hores que quan era jove. O sigui, vaig 2 hores cada dia, de dilluns a divendres. Sí que tenim una part de gimnàs que m'ho combino al migdia i així tinc les tardes lliures. I tenim 3 dies que fem velocitat, que són dilluns, dimecres i divendres. I hi ha algun dia que sí que tinc algun descans entre mi, de tant si tinc competicions. Però clar, per ja començar a tindre resultats a nivell mundial, doncs pràcticament no dobles com antigament, quan ja estàs en absolut, en campionats nacionals, que doblàvem alguns entrenos de matí i tarda, però sí que fem una jornada intensiva de 2 horetes cada dia. O sigui, porta la seva disciplina.
Això, estàs amb la Unió Atlètica Terrassa?
Sí, correcte. Nosaltres tenim l'entrenador d'aquí a Terrassa, que és el David, de velocitat. Tenim un altre entrenador, que és el Pep, que ens porta tot el tema de força a nivell de peses. I perteneixo ara actualment a un club que es diu CAIM, que és de Màlaga, perquè ara actualment no tenim categoria màster aquí a Terrassa. Tenim molts atletes, però estan desperdicats una miqueta per diferents clubs a nivell nacional. Havien tingut el seu moment, però els que quedem, doncs, un està a València, un altre està a Madrid, a diferents clubs.
La pròxima cita, Xavi, ja la tens al cap? Ja tens preparat on vols anar o on aniràs o encara no?
Doncs ara tinc per aquest any el Campionat d'Espanya que es fa a Alacant, i la pròxima cita així important, que és un Campionat del Món a l'aire lliure, que es farà l'any que ve a Corea del Sur.
Déu-n'hi-do.
A Deju, que s'havia fet un mundial o unes olimpiades a Corea.
I no sé si a casa t'ho pregunten, jo t'ho preguntaré. Fins quan? No sé si t'has posat alguna meta o...
Pues això m'ho pregunta el meu fill moltes vegades. I papa, hasta cuándo, no? Ell va viure en primera persona, que va plegar també de l'escola, per conèixer els Estats Units, veure en córrer en un mundial, i dir, m'emporto el meu fill que té 17 anys, que ho vegi per primera persona, el sacrifici, tot el que es té que fer, que vegi també una mica el seu pare, tinc aquesta anècdota, i li vaig dir, mira, veus aquestes persones que tenen 70, 80, 90 anys que estan corrent ara mateix? Pues això és el meu objectiu. Nosaltres, per mi, ara som joves amb 50, i jo sempre els hi pregunto a la gent gran, no? 70, 80, com ho feu per estar aquí amb aquest nivell? I és, pues, ganes de la il·lusió. Jo crec que està canviant molt el món de l'esport. Sobretot a nivell màster, que abans als 30 ja tenies que abandonar tot l'esport i després una mica de manteniment, no només amb l'atletisme, sinó s'està fent amb altres disciplines. El futbol, hi ha equips de bàsquet del Barça que es reuneixen i competeixen a nivell internacional, i el que diem, no? es tenen que regalar la seguretat social perquè anem menys al metge, tenim menys pastilles, menys a la farmàcia, i la veritat que dona vitalitat que és incomparable amb altres coses.
Una mica
el que passa que és no és el mateix d'entrenar que anar a competir. Tens també unes altres metes, i si un dia no vas, et passa una mica com jove, no? És com un puzzle. Aquest dia et falta per entrenar i el nota, i el cos ho nota. Quan vas a entrenar i no tens que competir, doncs, si un dia no vas, no passa res, perquè no tens que exigir-te amb un altre tipus de carrera que tens el dia següent, no? L'únic que sí que pot baixar una mica del ritme amb algunes coses, vas escoltar una mica més del teu cos.
Doncs, Xavi Bosch, estarem atents amb aquestes pròximes cites que deies. Moltes gràcies per atendre avui la trucada del Connectats i que vagi molt bé totes les proves que han de venir.
Perfecte, pues moltes gràcies a vosaltres.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Sense saber què d'agrair. Vull haver-hi un món on tu siguis amb mi. Camino vers la meva fi. Us queda aquí un trosset de mi. Enllà dels cels i inferns. En tu jo sóc etern. Enllà dels cels i inferns. En tu
Connectats amb Carme Reverte.
De Connectats. Soc la Patrícia i m'agradaria recomanar-vos un llibre que m'ha encantat i que, la veritat, m'ha enganxat moltíssim. Es diu L'assistenta, de Frida McFadden, i la protagonista és l'Emily, una noia que està passant un moment complicat, no té feina ni lloc on viure, i de cop li surt l'oportunitat de treballar com a assistenta en una casa molt gran i elegant. Al principi tot sembla perfecte, però de mica en mica comença a veure coses estranyes, com per exemple la mestressa de la casa és molt rara, hi ha habitacions que no pot obrir, i tot plegat fa com una mica de mala espina. Tu vas llegint i tens aquella sensació constant de que aquí hi ha alguna cosa que no quadra. El llibre enganxa moltíssim, té capítols curts, es llegeix superràpid i cada vegada que acabes un capítol vols saber més. És d'aquells que et fan dir, va, un mes i paro, però no pares mai. Si us agraden els llibres amb misteri, tensió i algun gir inesperat, us el recomano molt. A mi m'ha sorprès i m'ho he passat molt bé llegint-lo.
Never seen anybody do the things you do.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
El cantant sabadellenc Miquel Moya és a punt de treure un nou single anomenat No sóc per tu. És una entrega més del seu cançoner més emocional o sentimental que es podrà escoltar a partir de divendres. Nosaltres avui intentarem avançar-ne alguns detalls amb la nostra companya Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda, exactament. Tenim al telèfon a Miquel Moya. Molt bona tarda, Miquel.
Bona tarda.
Passat demà surt el teu nou single, No sóc per tu. Imagino que els nervis ara mateix són importants, no? Malgrat no ser el primer treball que publiques.
Home, doncs sí, sí. Sempre hi ha una mica de nervis quan s'estrena alguna cançó. Més que res per veure com va la rebuda, com surt, no?
En aquest cas, quines són les expectatives?
Doncs mira, jo crec que bones. Jo crec que bones, perquè sí que l'he pogut començar a ensenyar al cercle d'amics més propers, i la veritat, doncs, tots m'han dit que els hi agrada molt, que els agrada molt, i que és una, també, doncs, una cançó que té molta força, la lletra, el missatge, no? I de moment he tingut molt bon feedback. Aviam què tal.
Sense desvetllar gaires detalls, no? Però el títol ja denota una mica per on van els trets, No sóc per tu, és un missatge, com en les teves cançons, no? Molt, molt emotiu, no? Molt sincer, molt, també molt carregat, no? D'aquesta passió, d'aquest sentiment, d'aquestes emocions que estan sovint a flor de pell. Una mica, com ha sorgit tot això? Arrel d'una experiència personal, perquè doncs, és un sentiment compartit per moltes persones. Una mica, en quin moment vas començar a escriure No sóc per tu?
Doncs mira, aquesta cançó, aquest single, va néixer a través d'una ruptura sentimental que evidentment vaig tenir jo i que vaig poder viure. I doncs em va néixer aquesta cançó, no? de dins una mica, que parla una mica d'aquest trencament d'aquesta última parella que vaig tenir.
I com és això d'escriure, no? Amb encara, doncs, amb el dolor o amb la desil·lusió al cor?
Doncs, home, és... A mi em va ser com una mica terapèutic, no? Perquè va ser com una buidada, allò de una sensació dolorosa, no? Treure'n almenys alguna cosa que la pogués plasmar de tot aquell dolor, aquell patiment, o una mica, a vegades, no? Que és passant... no sé, situacions així, no? I que d'alguna manera, doncs, no saps com canalitzar-les, doncs a mi em va sortir, doncs, d'això, no? De dir-ho a través d'aquesta cançó i d'aquesta manera, no?
I ara què sents quan cantes d'aquesta cançó? Se't remou tot per dins, també, i doncs la cantes amb aquest to, no?, més emotiu i carregat d'emoció, o ho veus diferent? No t'ha servit una mica com per passar pàgina, això?
Doncs mira, això m'ha servit una mica, és el que tu deies, per també tancar un capítol, diguem, i poder passar pàgina, no? De fet, la lletra la vaig escriure des d'un punt més personal, no? Més de... com de... bueno, doncs des de la meva visió d'ajudar-me a mi mateix, no? En aquest trencament i aquest dolor, vull dir... I sí que és cert que clar, quan la vaig cantar per primer cop a la presentació del disc que es va fer fa uns mesos a... Bueno, ara ja fa uns quants mesos, doncs sí que, clar, la tenia molt a flor de vell, i sí que és veritat que, doncs clar, quan ho tens molt recent, també, d'alguna manera, fer-la en directe, clar, encara pren més força, no? I també veure una mica l'energia que també sempre tens als concerts amb la gent que t'escolta i que també, d'alguna manera, veus aquelles mirades, no?, que també... I sí que, evidentment, doncs, va ser complicat, per què no dir-vos-ho, sí. Va ser complicat, va ser difícil, vull dir que no descarto que em sortís alguna llavina, que em callés alguna llavina. Però bueno, ara ja sí que és veritat que han passat molts mesos d'aquesta història personal i ara sí que ja m'agafa en un altre punt, no? Un punt d'això, de... Bueno, doncs d'haver-ho superat, haver sanat aquesta etapa, aquesta història, no? I simplement, doncs, ara ja toca compartir-la amb la gent, que la gent se la pugui fer seva, i sobretot, doncs, això, que al final que puguin connectar-hi, no? Perquè la vaig escriure pensant també en això, no? En que fos un himne d'empoderament, no? Per tots aquells que... o aquelles que han pogut, doncs, patir en algun moment una ruptura sentimental, que al final és una cosa que ens passa a tots.
I tant.
És una cosa que és superhabitual, sobretot amb la gent jove, vull dir que sí.
I tant. De fet, et caracteritzes per escriure sobre, doncs, grans emocions, no?, sobretot sentimentals, que tothom ha viscut o que viurà en algun moment determinat de la seva vida. Llavors, una mica també... durant tot aquest temps, com ha anat evolucionant, no?, en Miquel Moya? És a dir, vull dir, potser sempre has tingut el mateix fil conductor, t'has centrat, doncs, en els mateixos temes, sobretot des d'emocions, no?, però una mica com has anat evolucionant tant en la posada en escena, a l'hora de transmetre-ho, no?, musicalment, però també a l'hora de construir tota la lletra i tota la música, tota la cançó, una mica a l'hora de vertebrar tot aquest missatge.
Sí, totalment. Tal com et deia abans, aquesta cançó em va sortir del tirón tota una mateixa tarda, cosa que a mi no em sol passar, perquè les lletres sí que és un treball que em sol, doncs això, em sol costar més temps, no? I és una mica més entretingut. Però aquesta cançó sí que és veritat que va ser una cosa curiosa, de que em va sortir com una buidada, no? Com de tota d'una tarda. Suposo que hi ha... no sé, que a vegades quan tens aquestes emocions, doncs, com deies, tan, no sé, tan a prop i tan recents, no? Doncs em va sortir així i la veritat, doncs, estic molt content de com ha quedat, no? També tant l'acabat que li ha donat a l'Àlex Pérez, que és el productor del single, com també una mica l'acabat de la lletra i de tot plegat.
Perquè parla'ns una mica també del teu equip i com ha anat creixent, no?, al llarg d'aquests anys. Vull dir, vas començar, el teu debut va ser el 2019, i una mica, doncs, com has anat creixent a nivell professional amb tot l'equip, no?, i una mica, doncs, els canvis o les introduccions que hi has anat fent.
Doncs mira, el meu equip ha anat canviant. També és veritat que, clar, jo no té res a veure amb el 2019, amb el primer disc que vaig treure, amb aquest últim disc d'Ocells de Foc. Han anat passant moltes coses entremig al llarg d'aquests anys.
Una pandèmia, per exemple.
Entre elles, el bitxo, aquesta pandèmia ditxosa i maleïda, però que ens va realment... fotre bastant a tots els músics i a tothom, en general. Però sí, he anat canviant una mica i sempre m'he anat rodejant una mica de l'equip que jo he volgut, sobretot que m'he sentit còmode i que també considero que són, a part de bons professionals, que això ja no ho poso en dubte, que hi hagi també, sobretot, un factor humà, no? De que hi hagi bona entesa, que jo consideri que hi ha, doncs, feeling, que hi ha bon rotllo, que hi ha... no ho sé, doncs això, que em fan, d'alguna manera que em fan sentir a gust i crec que poden, doncs, enriquir el projecte i com dic jo moltes vegades, doncs, de tirar endavant aquest barco, no? I doncs, no sé, d'alguna manera al final han anat canviant, però sí que és veritat que he anat mantenint una mica amb algunes figures que sí que m'han fet sentir molt a gust i molt còmode, no? Com per exemple, doncs l'Àlex Pérez, que sí que es va fer la producció d'un primer single, que és el de Junts a la Deriva, i en aquesta ocasió d'aquest últim single vaig voler tornar a repetir amb ell perquè, doncs això, perquè em vaig sentir molt, molt a gust. És un noi encantador i, a part de talentós, doncs és això, molt, molt bona persona.
Com comentàvem, no?, durant aquests anys hi ha hagut diferents moments que han anat marcant la teva carrera professional i anar canviant l'equip, però sobretot jo volia posar l'accent en la pandèmia, perquè tot just va arribar un any després, no?, del teu primer àlbum, després d'Iris.
Sí,
i llavors una mica això com et va afectar i no sé si va reformular potser el camí que hauries pres si no hagués vingut la Covid.
No, totalment, clar. Aquí vaig haver de fer un gir, un canvi de rumb total, perquè, clar, aquest bitxo ens va fotre a tots, no? Tots els plans, una mica, que teníem per l'aire. I, clar, sí que és veritat que va ser una mica difícil, perquè, clar, a mi em va enganxar justament quan havíem de començar a moure, doncs, aquest primer disc, i fer concerts a presentació i portar-lo a diferents llocs. Però d'alguna manera també em va anar molt bé per poder començar a composar el que seria aquest últim disc que vaig treure, que és aquest d'Ocells de Foc, i tenir aquest temps per també escoltar-me, tornar a agafar una mica, doncs això, no? El so que, el nou so que volia fer, que volia, doncs, explorar. I em va anar molt bé, doncs, aquest peron que vam tenir tots també per això, no? Per tenir un moment de calma i de poder composar tranquil·lament i pausadament aquestes noves cançons d'aquest últim nou disc.
Per anar acabant, quan i on et podrem escoltar en directe amb aquest No sóc per tu?
Doncs mira, espero que ben aviat. De moment no tenim cap data confirmada de concerts, però segurament ben aviat. I de fet, a Sabadell tinc ganes de tornar a venir, perquè vaig venir no fa gaire al Cava Orpí, que em va encantar. I de moment, doncs això, no hi ha cap data confirmada, però ben aviat en sortirà algunes de cara a aquest estiu. I no descarto, doncs això, poder fer alguna actuació a Sabadell, que és la meva ciutat natal i estimada, i poder venir, doncs això, en algun lloc, ni que sigui Artaneu, que Artaneu és un dels llocs preferits d'aquesta ciutat. Que Artaneu també, doncs això, també hi he estat vinculat i treballant com a músic, com a professor de música, i és un lloc preciosíssim, així que sí. Ben aviat, ben aviat. Això espero, vaja.
Doncs estarem atents al divendres, quan sortirà aquest nou single, que el podrem escoltar per les principals plataformes. I no res, això, molta sort, i continuarem atents a veure què més ens tens preparat per aquest estiu, eh?
Sí, home, alguna coseta, sí, alguna coseta més. Alguna sorpreseta estic també preparant, aviam si també...
Es pot avançar algun detall o què?
Ben aviat. Ostres, doncs, voleu detalls. Vosaltres voleu...
Clar, una miqueta, home, i ens has posat el caramelet a la boca ara dient-nos això.
Ja. No, doncs és que la veritat és que encara no sé res. No sé res. Sí que estic començant a fer alguna idea nova, alguna cançoneta nova, així amb un aire fresquito, veraniego, de bon rotllo... Però és que no ho sé quan sortirà, perquè també és veritat que tot és tan lent,
ja.
El procés de fer cançons i de treure-les i tot sembla molt, molt senzill des de fora, però és que ens dediquem a això, és un procés molt, molt lent, que s'ha de tenir molta paciència, però tant de bo sigui ben aviat, perquè jo també tinc ganes d'això, anar traient cosetes noves i poder fer, doncs, això
molt concert, bé. Molt bé, doncs molts ànims i molta sort.
Moltes gràcies.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida.
amb Carme Reverte.
S'ha acabat el nostre temps per avui. Demà més tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores acabeu de gaudir del que queda de dia. Adéu-siau.